10 i 20 minuts del matí, la nostra roda de portaveus continua amb el portaveu de Fets per Sitges, Ignasi Rubí. Ignasi Rubí, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Anem a fer una petita juguesca. Quina pregunta preferiu, la 1, la 2 o la 3?
Anem a pams.
Anem a pams?
Sí.
Va, la 1. Estaríeu disposat a donar suport a la possibilitat d'investir Carme Gasulla?
Nosaltres, a veure, nosaltres tenim un pacte que es va signar el 2023, no?, on teníem una sèrie de demandes fetes, o sigui, consensuades per Fets per Sitges, i, bueno, simplement si es compleixen aquells requisits per al qual vam signar el pacte i es compleixen, evidentment nosaltres som gent de paraula, i al final, si es compleixen allò que es van comprometre a signar les parts, arribarem a bon port.
Per tant, hauria de canviar alguna cosa? Perquè ho sí. Recordem, em sembla que va ser l'any 2024 que vau dir precisament que tal com estaven les coses no
Correcte.
Teníeu cap intenció de donar suport.
Sí, ho dius bé. De fet, nosaltres, bueno, nosaltres hem amb la sortida del govern, o bueno, sempre tornem enrere una miqueta, no? Quan va fer fora l'alcaldessa, nosaltres vam intentar mantenir des de fora un suport directe, i es va poder demostrar, no?, amb els següents plens, on volíem nosaltres mantenir aquell compromís que vam adquirir en el seu moment. Veient les circumstàncies, ha anat a pitjor, va anar tot a pitjor, i aleshores nosaltres, mica en mica, hem anat marcant distàncies, tant amb l'equip de govern com també en part de l'oposició. Nosaltres estem en un tram, diguéssim, de la política, sota el nostre punt de vista, que no estem ara ni amb un govern ni amb una oposició. Estem fent la nostra feina, tenim el nostre full de ruta, i és el que nosaltres volem fer.
Per tant, molt haurien de canviar les coses perquè Fets per Sitges pogués donar suport a una hipotètica investidura de Carme Gasulla?
Evidentment, no, jo no tindria que canviar molt les coses, tindrien que fer-se efectives aquelles coses per les quals nosaltres vam signar el pacte i no s'han dut a terme. Per tant, nosaltres, siguent coherents amb la nostra signatura i amb el nostre propòsit per al qual ens vam presentar les eleccions, nosaltres tot el que sigui fer valer aquell acord i aquells compromisos que es va signar, si els tenim, doncs donarem suport i tornarem a validar l'acord. Si no és així, no hi haurà acord.
Amb la mà al cor, creieu que us tindreu?
Doncs tot depèn. Tot depèn de la voluntat que tingui aquest govern, perquè clar, és un pacte de tres formacions polítiques, com Verds Comuns, d'Esquerra Republicana, és el grup independent, i se sabrà o no, però per part nostra, nosaltres continuarem amb la nostra línia, i si nosaltres veiem aquests canvis i veiem aquesta disposició, nosaltres validarem allò que vam signar fa 2 anys i mig, 3 anys.
Ens veu dir el darrer cop que no repetiríeu. Fets per Sitges té candidata ja?
Bueno, nosaltres la veritat és que volíem tractar-ho ara, aquest tema. Ara, el que passa que ens ha vingut el tema dels pressupostos.
D'acord.
Ens han vingut unes 2 o 3 setmanes una miqueta complicades. Jo ja vaig anunciar, jo tinc una proposta que jo la tinc que elevar a l'executiva.
D'acord.
Evidentment, i si l'executiva, que és de fet qui té el pes específic del partit, perquè aquí un pot ser candidat, pot ser portaveu o pot ser regidor, però al final jo em dec amb una gent que està treballant molt bé des de la seva vessant, des de l'executiva, des de l'assemblea, i aleshores jo tinc la meva proposta que la vaig pensar ja fa 2 anys, vale? I jo la vull traslladar a l'executiva. Jo crec que ja tindrà que haver-hi un debat o un posicionament, i el que accepti l'executiva...
Perquè hi ha més d'una proposta que tingueu coneixement, o hi ha la proposta que ha fet en Nacho Rubí?
No, vull dir, no, també som molt transparents amb aquest tema, vull dir, sempre s'ha parlat, hem dit i hem comentat, però jo tinc el convenciment d'explicar quin és el meu posicionament, com ho veig. Sí que és veritat que les coses han canviat una miqueta amb el darrer any i mig, la veritat és que en positiu sobre la meva persona, però necessito exposar-ho a l'executiva i jo tinc una executiva, per sort, molt, molt dura, molt... A vegades en trobo millor al ple que amb la meva executiva del partit, perquè tinc gent de veritat que ja em vaig intentar rodejar d'aquestes persones que et diuen les coses com són. Vull dir, avui porto la samarreta blanca per sota perquè l'última entrevista que vaig portar una vermella, sí. Fins i tot això em van dir, no portis la samarreta vermella perquè pim, perquè pum. Imagina't si em dec amb ells. Aleshores, clar, dic que avui em veuen la foto amb la samarreta blanca.
Anava a dir, si això passa aquí, quan aneu a Canal Blau, ja no sé què... Com...
Ve de Canal Blau, la samarreta vermella ve del Canal Blau.
Anava a dir, deu passar una classe d'estilisme simbòlic.
Jo passo uns filtros impressionats, no? I és el bo que ha de tenir un polític, no? De tenir gent, primer que jo els aprecio molt perquè en moments difícils aquesta executiva, l'assemblea i el partit han estat al meu costat, i això és una cosa que me la duré on porti, però realment... no sé si els tinc que convèncer, no sé què tinc que fer amb ells, però bueno, jo som un partit molt obert, molt transparent, i al final el que decideixin ells jo ho faré.
Doncs vinga, anem a apuntar-ho, per si de cas sona la flauta o no. La persona que teniu al cap és una persona que assisteix sovint als plens?
Sí, és una persona que... De fet, tinc... Sí, no puc dir-te més, però sí, és una persona... Jo sempre penso en positiu amb el partit, i penso, bueno, en aquell moment... Segueixo pensant que és una persona que ens aporta molt, que és una persona molt vàlida, i evidentment jo sempre, per respecte, ho saps, no, fins que no ho traslladi a l'executiva, doncs deixem-ho aquí.
Vinga. Sí. Esclar, si féssim ara una mica de broma, sou l'home dels contenidors, però està clar que en el darrer ple la cosa no només anava de contenidors.
No, bueno, és que aquí sembla que aquí hi ha algú que amb les seves fòbies o com dius tu, no només són els contenidors, aquí estan barrejant conceptes. Aquí sembla que jo tinc jo tinc amb aquests contenidors, no sé, es pensen, jo no sé què es pensa la gent amb aquests contenidors. Aquests contenidors ve d'una demanda de l'any 2021-22. Me'n recordo, no sé si vau tenir l'oportunitat d'entrevistar amb alguna veïna de botigues amb el seu dia, vostès, i jo sé que, clar, jo és que les botigues m'enganxen molt lluny. És una demanda veïnal justa, coherent i equitativa que hem demanat des de fa molts anys.
Sí que és cert, i és veritat, que hi ha hagut una mena de fil conductor. Després han passat moltes coses, però el fil conductor, quan teníem allò... Deixa'm mirar a veure la memòria. El 2024, en Nacho Ruí va ser molt clar quan va dir en veu alta: si poseu les bateries de contenidors a Garraf 2, ja podeu preparar el ple dels pressupostos. Pataplom. El 2024 no hi va haver pressupost, perquè no es va preparar la bateria de contenidors. Sí que és cert que ha passat el temps, i en el darrer ple municipal, òbviament, va tornar a aparèixer el ple dels contenidors, l'assumpte dels contenidors, però sí que és cert que hi havia un context que anava bastant més enllà dels contenidors. Per tant, la pregunta seria, més enllà del que va passar al ple, si això s'hagués parlat abans, ben parlat abans, o parlat com a Nacho Rubí li hagués agradat que hagués anat a la negociació dels pressupostos, fets per Sitges, hagués donat suport a aquests pressupostos?
Nosaltres haguéssim donat suport als pressupostos, però prèviament a mi m'agradaria fer referència a les ordenances fiscals. Vull dir que és prou important. Les ordenances fiscals, com sempre ho expliques, són els ingressos que rep un ajuntament, no? I d'aquí muntem
taxes,
un pressupost
públic,
correcte,
tot allò.
No? I d'aquí nosaltres ja vam topar. Ja vam topar amb el representant del govern, en aquest sentit.
A l'entorn de la taxa de recollida de residus.
Sí, perquè nosaltres enteníem que la pujada podia ser certera, com vaig dir amb el ple, perquè segurament, i aquí estarem d'acord, estem pagant molt menys del que ens estan donant, però realment aquí, jo penso que aquí s'han canviat, les tornes s'han canviat, és a dir, nosaltres som els clients i l'empresa és qui ens ha de donar el servei. El que no podem nosaltres cedir, que ja vam cedir amb el primer contracte, que d'aquí venen aquest tema de les bateries, quan ells van decidir treure diversos punts de recollida de residus per ubicar-los tot en una, no podem cedir aquesta empresa que ens marca les pautes quan nosaltres som els que paguem i nosaltres som els que hem d'assegurar un bon servei al ciutadà. És a dir, partint d'aquesta premissa, no entenem com nosaltres ens deixem portar per uns conceptes que podíem estar d'acord amb el tema de reciclatge, que són molt genèrics, i dins del marc europeu hem d'arribar amb aquests punts de reciclatge, però sí que és veritat que no podem permetre el que s'està fent arreu de pobles de Catalunya, que són les empreses qui et diuen què i com, quan nosaltres som el que estem pagant el servei. Una altra cosa seria que nosaltres tinguéssim un servei gratuït, m'ho invento, d'un ens extern que ens digués, escolti, jo pago, et dic com ho has de fer.
Deixeu-me fer un parèntesi aquí, i no us aturo la reflexió, però recordàvem un dia que vam tenir una conversa amb l'actual ara presidenta de la Federació d'Empresaris d'Operadors, que havia estat alcaldessa de Vilanova, i ella ens va dir, compta amb les empreses,
la Neus Lloberes, perquè
ens va dir bàsicament que és clar, les empreses poden més que els ajuntaments, per tant, hi has d'estar a bones. Ens venia a dir així en genèric, tanco parèntesi, ho dic en el sentit d'aquest raonament segurament us el comprarà tothom de dir, bé, nosaltres som els clients, per tant, nosaltres hem de poder dir que necessitem això i l'empresa de poder complir amb això.
I la Neus Lloberes, que és un referent a nivell, i la respecto molt, clar, no estic d'acord, perquè al final nosaltres és quan vostè va a un restaurant i vol dir, escolti, què té de primer? I el del restaurant implica el que vostè vol, escolti, jo pago, mano, no?
Però
dins de la normalitat.
Ens venia a dir, compte, perquè amb les empreses, si t'hi poses de costat, aleshores ja no, ho tens
perdut. De fet, una de les coses que no vam arribar amb el tema també de les ordenances i el debat que va més enllà és el tema del porta-a-porta. S'està escenificant a diverses poblacions, fins i tot de la comarca, que això està condemnat al fracàs. I nosaltres ho estem dient, com hem dit, per exemple, el tema de la llar d'infants, com ve dir el tema del pícnic Kansas i Club de Mar, com hem dit en diverses actuacions que ens han fet moltes vegades impopulars, perquè no som un partit o no som una gent que ens agradi quedar bé pel quedar bé, i com diem les coses com són, doncs al final diem que el porta a porta ja anuncio avui, d'això ja ho veurem, ho patirem, que és un fracàs. Serà un fracàs, no perquè ho digui el Nacho Rubí, ni fets per si, és simplement és fixar-se a el que està passant als pobles del costat i veient que se'ns està imposant un model que no anirà enlloc. Ens gastarem un congo de diners en contenidors, en foradar parets privades, en posar menjadores pels ports senglars, a implicar una cosa que és prou important, que la gent sabrà si estàs a casa o no arrel de si treu les escombraries o no. Hi ha uns indicis que estem abocats al fracàs, i quan parlem de gestió de diners públics que ens costa els sitjatans i que al final les ordenances es tindran que aprovar, perquè les ordenances es tindran que aprovar, el servei no serà el més òptim. I tornarem un any enrere. Per què? Perquè estem en mans d'unes empreses quan el que tindríem que fer nosaltres tenir una corresponsabilitat amb els diners públics i dir a l'empresa què és el que volem. Evidentment, dins de les normatives europees, que aquí estaríem d'acord. Però si vols reciclar, si vols fer les coses ben fetes, hem d'aplicar la bateria de contenidors a una distància prudencial, que amb un servei de recollida continu que ens puguem assegurar que la gent no s'arriba que es troba els contenidors buits. Si després seria un altre debat, els irresponsables, que és un percentatge que això hem de conviure sempre, però hem de facilitar a la ciutadania una cosa que ara imposarem un nou contracte, perquè al final s'acabarà imposant el nou contracte i al final serà un fracàs anunciat.
Torno al principi. A partir del debat de la nova taxa de recollida de residus, es va establir una negociació entre govern i Fets per Sitges. En aquell moment, aquella negociació es portava, diguem-ne, bé?
Bueno, i la negociació ha sigut una miqueta calcada a la dels pressupostos, no? Jo rep la trucada, em sembla que és una trucada per telèfon, que aquesta vegada ho hem fet diferent, hem intentat posar persones a les negociacions, perquè a vegades ens pot implicar que una trucada entre un regidor i l'altre, un expliqui una pel·lícula i l'altre expliqui una altra, i això potser també ens ha derivat a mals entesos, no em diguis per què. Aleshores,
però és a dir, sempre heu tingut a Albert Oliver Rodés, en aquest cas?
Amb aquests darrers temps, sí.
Sí, com a tant pel que fa referència a les ordenances fiscals,
correcte,
com a nou pressupost.
Abans nosaltres treballàvem amb la Carmen Almirall, després ens va tocar el senyor Rodés. Però el senyor Rodés, el típic, jo vaig fer una trucada que volia aprovar les ordenances fiscals, nosaltres vam ser molt crítics, sobretot amb el contracte, i li vam explicar que dins de lo que no ens agradava el tema del porta a porta i totes les circumstàncies d'aquesta empresa, que hem sigut, penso, molt crítics, nosaltres, jo li vaig presentar un... No, no li vaig arribar a presentar, li vaig dir, bueno, jo necessito... Li vaig una relació de bateries de contenidors on nosaltres creiem que no és un capritxi, com diuen alguns, que és perquè el Nacho Rubí decideix on van els punts de les bateries. Que quedi molt clar que els punts de les bateries on hem demanat nosaltres, on hem demanat nosaltres, ens ha fet arribar els veïns, hi ha llocs com a Garraf que feia 25 anys que hi eren amb aquells punts. Vull dir, no arriba el Nacho Rubí amb una vareta màgica i diu el vol aquí perquè és personalistes o no sé què collons diuen aquesta gent. No, no. Nosaltres diem això perquè fa 20 anys funcionava un servei de recollides de residus a Garraf 2 i se'l va encarregar amb aquesta nova empresa.
Per tant, es tractava de recuperar la bateria de contenidors allà on havia estat.
Els punts de recollida, perquè hi ha gent que a hores d'ara... Hores d'ara, aquí en mar o a Garraf, han de fer 2 quilòmetres a les escombraries. Jo cada dia prenc cafè en un bar al carrer Pinsbens, que em trobo el senyor que em diu que ha de baixar de la moto en gairebé 1,5 quilòmetres amb la seva bossa d'escombraria i viu aquí en mar, que està fart. Pues bueno, això jo ho trasllado i sembla que sigui una cosa meva. Vull dir, és una demanda que...
Això ho veu comentar una altra vegada en el debat de les ordenances fiscals. Correcte. A la negociació amb Albert Oliveres.
La negociació, hi ha unes converses que tenim entre ell i jo i al final m'acaba dient que això no arribarà a bon port.
És a dir, que
Rodés li haig de dir que en aquell moment, i li dic amb el ple, no? Va tenir la sinceritat de dir-me no va enlloc.
Que la petició dels contenidors no arribaria a bon port.
Vale, i aleshores vaig dir que això ja era un tema personal i ho crec, ja és un tema que passa tot, traspassa tot el que és és un tema personal, evidentment. I és que és veritat, quan jo li demano dues condicions. Una, políticament al cap del senyor Monasterio, puc dir cap amb el bon sentit de la paraula, perquè ja veig que és una cosa personal, i l'altra, la reestructuració del cap de serveis de serveis urbans, perquè jo ja veig que és una cosa que no hi ha manera de mirar o de posar-se d'acord o de fer una contraproposta o de mirar-ho, estudiar-ho, mirar-ho, no hi ha manera. Ells es refermen amb uns informes de l'any 22, crec, on, si volem fer volar coloms, no podrien tenir ni aquesta bateria que tens aquí posada
davant de la
biblioteca, per exemple. Clar, aleshores nosaltres el que volíem és una mica d'empatia, i sí que és veritat que és quan jo dono un pas endavant i jo li dic, pues, ja que és una cosa personal, pues jo, com és una cosa personal, jo veig que aquí teniu un problema, que és el problema que està passant la regidora a Guiu. I em diuen, pues, no podrà ser, que jo ho entenc, que en Rodés em diu, pues, no pot ser.
Però és a dir, en aquest moment ja quedava clar el posicionament del govern i, per tant, també quedava clar en el debat de les ordenances.
Del govern no. Jo penso que és un posicionament clar del senyor Rodés i dels serveis urbans, perquè si tu...
Però, esclar, vull creure que el senyor Rodés negociava en boca del govern.
Sí, però, bueno, clar, si tu parles amb els funcionaris o parles amb la gent del carrer i que et digui que deixem d'ingressar 3 milions d'euros per aquesta, digue-li, tonteria, xurrada o capficada, perquè clar, ells diuen que és una capficada, jo crec que és una demanda reiterada amb el temps des de fa molts anys, la gent no ho acabo d'entendre.
Però vull dir que en qualsevol cas no negociàveu amb la gent del carrer, negociàveu amb Albert Oliveres. I aquesta és la postura que us va donar, i per tant,
clar, i nosaltres...
li veu dir, doncs no hi haurà acord amb les ordenances fiscals.
Evidentment, i Sitges, malauradament, va deixar d'ingressar aquests 3 milions d'euros, que ara ho estem patint, ho patirem amb aquest pressupost, I això era l'antesala d'aquest pressupost.
Per tant, en aquells moments això va quedar així i suposo que a posterioritat, no sé si molt després o poc després, van començar les negociacions pel pressupost.
El novembre. 27 de novembre.
Que em veu fer una cronologia en el ple com havia anat tot.
Arriba un correu, em diu, Ignasi, estem preparant el pressupost, no sé què, més o menys, les teves aportacions.
Sí.
El dia següent, això va ser a la tarda, el dia següent li contesto, senyor Albert, ja sap el que demano. I aquí hi ha un impàs de fredor, octubre, novembre, desembre, gener, febrer. Okay. I justament una setmana abans, missatge.
Abans del ple, eh?
Una setmana abans del ple, o sigui, algun periodista va dir plat de segona. I aquí ho deixo, no? I al final ens van voler que nosaltres fóssim el plat de segona. I una setmana abans m'arriba un WhatsApp dient que és que bueno, que com tenim el tema, dic, com el tenim com l'any 21, 22, 23, 24 i 25. Sant Tornem-hi. I aleshores és quan enviem nosaltres una bueno, ja ens ho prenem més, fem una reunió, ens ho expliquen, jo els torno a dir que jo no estic parlant de xifres, estic parlant de pacte, de pacte, de signatura, de compromís i d'acords, que no ho estan respectant, i després de la reunió, dues hores, una hora després, el senyor Rodés em truca i em diu que li passi la relació de contenidors o de les nostres demandes. Sí. Que ja, des de ja fa anys que ho sabem, bueno, li enviem, i curiosament la de Montgavina, la senyora alcaldessa, jo no li poso en dubte, no li puc, en principi puc posar en dubte el tema de Montgavina, jo he parlat amb altra gent que no trasllada el que li diu la representant, perquè a vegades ens equivoquem amb els representants de les associacions, que tampoc són la veu real.
I a vegades passen aquestes coses, però vale, en qualsevol cas, diguem-ne que l'alcaldessa feia valer que en alguns indrets els veïns no estaven d'acord amb la col·locació.
Correcte. Aleshores, fem un llistat de contenidors a Quim Mar i, evidentment, els de Garraf 2. Uh-huh. De Quim Mar, curiosament, el de Montgavina és el que tenim més així perquè és controvèrsia. Jo crec que sí, ja diu que no. Aquí ho deixem, jo no vull fer tables amb aquest
tot
tema.
Tot això abans del ple, eh?
Sí, abans del ple. I aleshores em diuen que a Quim Mar me'ls podrien posar, tot i que no estan d'acord, però és que a Garraf, les tres punts de bateria, que és a dalt d'Aramprunyà, mitja Aramprunyà en Cova Fumada i Morro Curt, a part hi ha la plaça del Pi, que qui coneix botigues, la plaça del Pi és una plaça ampla, amb un carrer sense sortida, amb un costat que té uns New Jersey que havien estat allà tota la vida, a mi se'n diu que no. Clar, jo aquí què veig? Molt clarament que cedeixen en Quim Mar perquè, com he dit abans, volen implementar el porta-a-porta, és a dir, que aquests contenidors al cap i a la fi tindrien
una durada
de 3, 4, 6 mesos, un any, però realment, lo important, que tots són importants, no? Però botigues, veus que aquí hi ha una altra vegada aquest punt de dir és que no voleu ni...
O sigui, entenc, regidor, que ni a botigues ni a Garraf tampoc? O els de Garraf
no,
que bueno, demanava...
No, parlo, perdona. Quan jo parlo de Garraf, parlo de Garraf 2, que és dins de botigues.
D'acord.
No parlo del poble. Jo, per si, això, no, per si això. No dic el poble de Garraf.
Per això,
no.
Per això.
És Garraf 2 dins de les botigues.
Garraf 2 i botigues s'entenia que cap d'aquells contenidors...
Cap. Aleshores, bueno, és una cosa sí, ja que veus que és un, bueno, un toma i daca. I aleshores, bueno, pues jo els dic que no, que és que no, jo que no, sí. que està
aquí
molt bé.
Aquí ens quedem i arriba ja el ple municipal.
I arriba el ple municipal, correcte, el ple municipal. Jo crec que el senyor Oliver va estar molt intens amb els últims 2-3 dies, amb mails, i al final, clar, jo no sé si és que s'ho van jugar tot, com vaig dir amb el ple, amb el suport del Partit Socialista, dic jo, perquè al final, perquè no em queda un altre, perquè a l'Eco de Sitges van sortir notícies dient que ho tenien tot tancat, d'aquí ve la fredor de tants mesos que ens van ignorar, per això algun periodista va dir lo del plató de segunda... I arriba el ple
nosaltres... Però és a dir, quedava clar que abans del ple no s'havia costat cap posició, és a dir, tot havia quedat com
sí,
ja havia quedat.
Sí, clar, jo quan dic que no és que no, és que clar, jo és que no, ja no sé com explicar les coses.
Per tant, arriba el ple municipal, es desenvolupa el ple municipal,
sí,
i en els minuts finals del ple municipal...
Jo intento, dins de les dues intervencions, explicar una miqueta el que estic explicant ara, la cronologia, els fets i tal. Sí que és veritat que faig molt extensiu a la no paraula del pacte que no, bueno, i de tot això, i després pues, arriba la intervenció final, que jo penso desafortunada per part de la batllessa, que jo penso que... No
què sé, veu pensar?
Que se me n'enfotia a la cara, que se m'estaven fotent a la cara.
Sí?
Sí, i vaig ser, i jo penso que vaig ser, i de veritat, i em vaig... Vaig fer un exercici de contenció perquè sabia la repercussió i la pressió que m'estava posant a sobre, i vaig ser, com algú m'ha dit, vaig ser elegant, vaig intentar ser elegant, perquè jo el que penso, el que dic ara, no? Vull dir que jo penso que se n'enfotia, i es pensava que pues això, que se n'enfotia, perquè és que clar, que em posi amb aquesta tessitura, no sé si veu, evidentment veu seguir el ple davant de tothom amb aquesta pressió, això no es fa, i es va equivocar en temps i forma, es va equivocar en tot, perquè era tan senzill com això de dir-me Demà quedem i anem a veure els contenidors.
Sí, els diferents bars, tal, els mics.
Bueno, pues si això ho hagués fet fa... Mira, des del 2022, que ho estem esperant, haguéssim parlat, i escolta, pues mira, ara m'imagino, no? Pues aquí, el contenidor aquí, potser el de paper no, perquè el de paper ha d'anar aquí, tal. Hòstia, negociem, parlem amb els veïns. Si jo no tinc... Jo és que les... Jo torno a dir, les escombreres llenço molt a prop de casa meva. Jo el problema el tenen uns veïns que paguen impostos com qualsevol han desitjat, i que la llei d'equitat no l'estan donant a terme, com molts veïns, i simplement és que no han volgut arribar ni en aquest punt de dir, escolta, vine al terreny, anem a parlar amb els veïns, perquè clar, qui diu els veïns? Algú es negarà tenir els contenidors, perquè aquí, falten a la veritat, diuen, és que els contenidors ningú els vol davant de casa seva. És que si veiem les distàncies de les propostes dels contenidors, han estat 20 anys allà els contenidors, i la primera bateria està en una plaça sense sortida, la segona bateria davant és una curva que no, molt pronunciada, molt ampla, que no hi ha ningú a casa seva. Després hi ha una altra que sempre em diuen que me l'he deixat, que és carrer Cova Fumada, que hi ha, sí que és veritat que potser allà no encaixen, ja t'ho dic ara, però bueno. I després tenim a la plaça dels Pins, que és una plaça amplíssima, que donen diversos carrers, que sí que evidentment tenen cases de mans, però la tenen a 20 metres.
Entenc que no han parlat més d'aquest tema des del ple ja, eh?
Bueno, jo vaig fer, perquè és la nostra manera de fer, jo vaig fer extensiu la segona intervenció, i el que em van seguir, la proposta de seguir treballant, de seguir posant la mà estesa, perquè nosaltres, dins del nostre tarannà de l'oposició, nosaltres no, i ho vaig explicar, no som un no taxatiu, no som un no i busquem el no, nosaltres som un no, i evidentment dins del no que podem donar, obrim propostes, obrim alternatives, obrim al·legacions, obrim suggeriments, que és el que hem fet portant, per exemple, amb el tema de neteja en els darrers anys. És a dir, nosaltres tenim la mà oberta. Jo encara estic esperant que em truquin el dia següent, perquè ja, clar, jo és que, perquè no volen reconèixer...
Entenc
perquè
que no han parlat més, doncs?
No, tenen molts prejudicis, tenen moltes fòbies, tenen un tema, de veritat, que per mi, ells, no sé què tenen al cap, però està perjudicant a Sitges amb les no provances de les ordenances fiscals que deixen d'ingressar molts diners, amb el tema dels pressupostos, i estan endarrerint una maquinària que, bueno, que anirà continuant, però no anirà tot el ràpid que si ja se'ls mereix, no? I tot per les seves fòbies i les fílies i tot això que tenen al cap.
Bé, en el ple municipal del mes de març d'aquest dimecres, una primera tongada de modificacions de crèdit.
Sí, no, i els crèdits a aquesta modificació, nosaltres sí, ja vam donar suport, digue-li, amb aquesta estació a Peadero, o no sé com ho digui, però millora molt més l'ordenació, diguéssim, vial d'aquella zona. Evidentment, no sé el que tenim per estació, no? Hi ha gent, pues, que diu una estació tindria que tenir bar, tenia que tenir hotel, jo no sé el que ha de tenir, però millorem, i nosaltres en el seu moment vam votar a favor, evidentment votarem a favor d'això.
De l'estació d'abusos.
L'estació d'abusos, no? Votarem a favor de tot allò, i tot ens va en un paquet, no? I votarem a favor tot allò que no pugui posar pals a les rodes i que tiri Sitges endavant. Siguem coherents dins del nostre vot. És que aquí sembla que Fets per Sitges digui tot. No és veritat. Si ens segueixen els plens, jo segurament podríem fer una estadística, tinc més sis que nos, perquè aportem moltes coses, i hi ha coses que les fa bé el govern, hòstia, i les votem, i les coses que no ens agrada votem que no, però sempre busquem alguna argumentació, busquem alguna sortida, busquem alguna cosa per intentar millorar o canviar el vot, vull dir, però és el nostre tarannà.
La pregunta que fem a tothom, veieu Kansas Picnic i Club de Mar a terra?
Ho vaig dir fa... Jo penso que ha sigut dels pocs que s'han assegut aquí, per no dir l'únic, perquè és lleig, però dels pocs que van dir que mala peça el taler, ho vaig dir fa un any, dos anys, vull dir, jo ho veig fora tot, evidentment. És que, clar, aquí hi ha un concepte que està molt clar, i ho vaig explicar l'altre dia al Canal Blau, i hi ha un concepte que, si no ens posem amb la tessitura, que aquí és l'amo, el sentit de la paraula, propietari, qui mana sobre la línia marítimo-terrestre és el Ministeri. I si no comencem a entendre això, tenim un problema, i tenen un problema. Hi ha gent que té un problema, digue-li, d'identitat, perquè no saben que qui mana, ens agradi o no, és el Ministeri. I a partir del Ministeri, d'acords amb el Ministeri, aquí després sí que podem es pot anar, diguéssim, anar cap a baix, anar a buscar la Generalitat, Ports i tots els organismes que entren dins d'aquesta afectació. Però el que mana és el Ministeri, i si el Ministeri no et diu blanc, tu ja pots dir el que vulguis, que el que estan fent, estan marejant la perdiu, els grups de l'oposició, els grups del govern, no estan parlant clar. Si el Ministeri, la seva postura sempre ha estat clara, fora, perquè ho diu el Ministeri i perquè ho diu un Tribunal Superior de Justícia. I després aquí fem volar coloms, fem crear expectatives i al final tot això va fora. Però, i no ho dic com una cosa que jo me n'alegri, tot el contrari, és una realitat pragmàtica de com està evolucionant tot això.
Per tant, enteneu que no té massa sentit donar voltes?
No, estan perdent el temps. Anar a Madrid a parlar amb una subdelegació del
possible...
govern, perquè hi ha una sentència ferma, hi ha una sentència... ho he parlat, el tema de modificar la línia marítimo-terrestre, no sé com es diu això.
El deslinde,
però si el deslinde. Si hem de tenir una visió molt més ampla d'Espanya. O sigui, nosaltres Sitges ens mirem molt al Malic, però el Ministeri, que té la necessitat de mirar-se a Espanya des de dalt, vale? Què vols que faci un deslinde amb Sitges quan tenen, i ho vaig explicar l'altre dia, poblacions al sud d'Espanya, que estan demanant a deslinde per treure cases de pescadors que es van fer l'any 40, l'any 50, que al final cases, entre cometes, alegals, que es van posicionar dins de la línia marítimo-terrestre, que estan visquent la gent, i van fora. Com vols que no vagi fora un club de mar, un pícnic i un Kansas? És que és de calaix. I tot això que estan marejant, estan perdent el temps. I jo sembla que vagi en contra d'ells. No, tot el contrari, a mi se'm cau la cara de vergonya perquè no hem estat capaços d'arribar a un acord amb el Ministeri, que és qui té la potestat. I d'aquí ja vaig buscar alternatives, perquè sempre he dit jo que quan jo vaig tenir l'oportunitat de ser regidor a Platja i vaig parlar amb el senyor Diego Fernández del Ministeri, ell aquesta situació no la volia arribar. No volia arribar amb aquesta situació. El que passa que ens pensem més listos que nadie, nos vamos a buscar otros órganos, quan realment qui mana i té la potestat sobre el territori és el Ministeri.
Faig una derivada aquí. Com plantegeu, doncs, o quina opinió us mereix que es vulgui recuperar els talussos de la zona de Riera Xica?
És
contra el criteri ministerial, en aquest sentit.
És pan para hoy, hambre para mañana. Estem d'acord. Estem d'acord que el passeig l'hem de salvaguardar i hem de fer un replantejament amb els propers 10, 15, 20 anys. Això és evident. Clar, evidentment, jo entenc la tessitura d'aquest govern que vulgui reparar allò, i ell ho entén, perquè allò no pot estar de la manera que està per parir i també per imatge. No? Però sí que realment nosaltres hem de tenir la proposta ferma consensuada amb el Ministeri de com volem aquest passeig que el canvi climàtic ens agradi o no ens està menjant. Què volem amb aquest passeig? I amb aquest passeig, per moltes idees que tinguem, fins que nosaltres no siguem capaços d'arribar amb una proposta consensuada pel Ministeri, que és qui té la competència de transició ecològica, qui té la competència sobre el territori, a partir d'aquí estem perdent el temps.
Però clar, queda clar que el Ministeri no vol...
Evidentment que no vol, perquè són recursos públics i el que no vol destinar és a de gastar-se 1 milió d'euros o 900.000 euros, que és el que pot costar, això d'aquí ve la modificació, no es vol perquè sap que això durarà 2-3 fins al proper temporal. I això, clar, realment, fins que no es faci un plantejament com a poble, i ho vaig plantejar l'altre dia als pressupostos, vull dir, aquí s'està debatint moltes històries, però realment, què estem fent nosaltres per defensar la façana marítima? Hem de defensar-la. De quina manera? No deixem-nos envoltar de projectes, digo, no, nosaltres hem d'anar a buscar les persones que entenen del tema, que en saben i que tenen, ojo, els ja ens agradi o no, tenen la potestat sobre el territori, que és el Ministeri. I a partir d'aquí podem buscar una sortida amb els propers 5-10 anys per mirar a veure com podem mitigar aquest tema.
Us imagineu un passeig sense els parterres?
Jo no sé si amb el passeig... clar, una cosa és el que m'agradaria i una cosa és la realitat.
No, per això us ho pregunto, perquè pel Ministeri no hi ha excessiu problema en plantejar la si solució nosaltres, que es vol.
Si nosaltres els hi podem, som capaços de plantejar-les un cofinançament, ara que tenim un romanent de 18 o 20 milions d'euros i nosaltres li diem tu tens la idea, tu tens el projecte i nosaltres posem els diners, potser els podem salvar. Per això s'ha de tenir voluntat, s'ha de tarannà i s'ha de tenir lealtat institucional al Ministeri.
Però semblava bastant clar que ells no volien, no?
No volien, no.
No?
No, no, home,
no, 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 no.
No volien, pregunto. No. Home, ja t'ho dic jo,
perquè almenys...
no volien, no. Ells sí que és veritat, sí que és veritat, que ells sempre han parlat de buscar una mesura més transversal amb els pobles, és a dir, amb els colindants, amb Vilanova, és a dir, de buscar una mesura que no només afectés sí, sí. a la platja Sant Sebastià, entenem-ho. Té una visió molt més
no,
global.
No, específica de Sitges.
Però
sí,
si
no,
tu vas amb la seriositat de voler negociar amb el Ministeri, de dir, escolta, nosaltres tenim els diners, però digue'm, què volem? Nosaltres, Sitges, què vol? Preservar el passeig marítim, senyor del Ministeri. Nosaltres volem preservar el passeig marítim. Quina és la solució que vostè em dona? I ell pot dir, mira, la solució no te la donaré, te la puc donar, però no te la puc pagar. Però si tu ets capaç d'en 2, 3, 4, 5 anys cofinanciar un gran projecte que es pugui salvaguardar la façana marítima, el Ministeri català té que avalar, mentre el paguis tu, tira milles.
Dues coses en 5 minuts. Una, heu vist el projecte de Vallcarca?
Sí.
I
sí.
què?
Sí. El projecte de Vallcarca és una visió amb els propers anys, a 5, 10, 15, com parlava el tema del passeig, que ara em feia gràcia perquè dius, ostres, estan xafant el tema del passeig amb Vallcarca, però és una oportunitat que té Sitges, dins dels paràmetres mediambientals, això que quedi molt clar. Nosaltres hem vist el projecte, ens l'han presentat, l'altre dia ens ho van presentar a l'executiva, perquè ja no només volien el criteri només únic del regidor, sinó jo volia que ho traslladés a totes les persones, diguéssim, que formen part de Fets per Sitges, i va agradar molt. Jo la sensació que tinc és que ens va agradar molt.
Hi ha alguna cosa que...
Hi ha coses que una vegada tinguem els informes de l'Ajuntament, que són els informes tècnics i són els objectius, clar, nosaltres tenim la informació de part, és a dir, del constructor, del que té els diners i de que aporta la inversió. De l'altra part, ens falta els informes tècnics municipals, que teòricament han de ser informes objectius, pragmàtics, on ens diuen lo bueno i lo malo d'aquest projecte, i basant-nos en els informes de l'Ajuntament, més amb el que ens van explicar la promotora...
Però nosaltres... si el projecte compleix, endavant.
Sí.
Segona qüestió, l'assumpte de la RLT, que també va formar part del ple municipal dels pressupostos i que va generar també opinions diverses, però no massa bones pel fet que alguns dels sindicats municipals eren allà presents al Saló de Plens de l'Ajuntament mostrant el seu desacord amb la gestió de l'assumpte de la plantilla.
La plantilla, nosaltres, jo m'he pogut reunir no amb el sindicat, el CIT, sinó em vaig poder l'altre dia a reunir amb tots els representants dels sindicats i del comitè i tal. Ells tenen una altra demanda, no? que això és un altre, això és un tema, jo penso, molt seriós, la demanda que presenten ells. Però el tema de la plantilla, nosaltres, jo ho vaig explicar al ple, a mi em preocupa molt sobretot el tema d'externalitzar els serveis com ho estem fent a passos agigantats. Vull dir, nosaltres, jo sempre he sigut un defensor de la brigada i he cregut en la brigada i he cregut en els oficis, perquè el fet de tenir una brigada forta el que ens fa és que tot el benefici que ens pot repercutir a la brigada és un benefici, no té un benefici industrial com té una empresa privada, sinó el benefici ens repercuteix directament amb el poble. És a dir, a mi em pot haver-hi algun canvi, que sí que és veritat, algun canvi que hi ha hagut horitzontalment de brigada, però a mi ocupar tants tècnics a dalt de tot i a baix los remeros, vull dir, en un moment que muchos timones i pocos remeros, no? I aleshores, un poble, el dia a dia del poble, ens cal una brigada efectiva, quan parlo de brigada també som molt crític a vegades, vull dir, aquí sembla que jo sigui un defensor de la brigada, però jo també som molt crític amb ells, el que passa que com vinc d'allà i els conec bé, jo penso que la brigada necessita guanyar aquest punt d'autoestima perquè són bons professionals i perquè a Sitges ens surt molt a compte tenir una brigada de grans professionals com els tenim i que, en contra de les empreses externes, que el que estan fent és encarir el preu, ens estan encarint el servei i, al final, per moltes socials que ens expliquin, tenen un guanyen, tenen una repercussió d'un benefici industrial que no el tindria amb el tema de la brigada. Jo penso que una brigada forta a Sitges ens aniria molt bé pel dia a dia, per la vorera, per aquest jardinet, per aquell arbre que cau. Tot això és imprescindible mantenir una brigada.
Per tant, com diu la frase feta, creieu que hi ha més comandaments que tropa?
Sí, clar, home, sempre. Per què? Perquè els que estem ens agrada rodejar-nos de gent, com sempre diuen los palmeros, tot el contrari que t'he explicat abans. Ens gusta llenar de palmeros i aleshores al final anem copant tècnics a dalt de tot que són necessaris. Bueno, si veiem segons quins departaments, jo tinc els meus dubtes, però anem copant, copant, i al final el que estem fent és, siguent un govern que diuen que són d'esquerres, estan externalitzant els serveis. De fet, per exemple, un exemple més clar és aquesta casa. O sigui, nosaltres tenim, disposem d'una ràdio municipal amb recursos municipals que el que fan és donar-nos veu i no tenen un benefici, diguéssim, extern. Vull dir, vosaltres creeu el vostre contingut, intentem que sigui equànime, que treballi per tothom, i això és realment el que tindria que ser un ajuntament, tenir gent de la casa, gent competent, i sobretot els tècnics que no facin política, que això és molt important. Tenim tècnics, malauradament, d'aquest ajuntament, que es dediquen a fer política, i això s'està perjudicant directament.
Les 11. Nacho Rubí, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.